Bon dia, el viaducte de Bracons no ha presentat nous problemes 4 mesos després dels problemes sorgits a l'asfalt de la via.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No va afectar cap pilar en absolut, era un tema d'asfalt, d'asfalt vell sobre l'asfalt nou i unes reaccions, però el que van fer va ser posar el que se'n diuen uns testimonis per veure si hi ha moviments, uns sensors han posat, i de moment, i parlava, fa la setmana passada va haver-hi el simulacre d'un accident als túnels, jo hi era, en fi, i vam estar parlant, i de moment no hi ha cap informació negativa, però bueno, ens aniran informant, eh?
És l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, en declaracions a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, on ha dit, entre altres coses, que les darreres informacions que els hi han donat respecte a aquest tema, responsables de la Generalitat, titulars de la via, són positives. Pel que fa a la variant, Amat diu que properament es reunirà amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 30 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Els garrotxins ja podran renovar el DNI i el passaport a Olot a finals d'aquest mateix 2024. A més, també s'instal·larà una màquina d'assistència virtual que permetrà actualitzar les credencials i el DNI electrònic per a poder dur a terme tasques a l'administració. L'enderroc de l'edifici del Museu de l'Embotit de Castellfollit es durà a terme durant l'any vinent. L'Ajuntament ja té el finançament per poder executar l'obra, que ha de permetre obrir un nou carrer que comuniqui amb el barri vell, ja que actualment només en tenen un. El Garrotxa Emprèn compleix 10 anys amb més nombre de dones empresàries a la comarca. És una de les conclusions que extreu des de l'Ajuntament d'Olot aquesta setmana, que s'està duent a terme la desena edició d'aquest Garrotxa Emprèn, l'espai de visibilització i promoció d'iniciatives empresarials de la comarca, enguany a centrar les seves xerrades precisament a la dona en el món de l'empresa. La Garrotxa s'omple de castanyes. Més d'una desena de municipis celebraran un dels actes més tradicionals de casa nostra. Molts d'ells, però, ja han apostat per la simple castanyada i activitats també relacionades amb el terror típic de Halloween. En futbol, avui, dia gran a la Unió Esportiva Olot, que jugarà aquest vespre a la primera ronda, la Copa del Rei, a l'estadi municipal contra tot un Córdoba de la segona divisió A. Els futbolistes de Pedro Dolera hi arriben clarament en el millor estat de forma, després de guanyar diumenge la nova Creu Alta davant el Sabadell. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot jugarà la primera fase de l'Europa Trophy a casa. La ciutat serà una de les seus de la ronda inaugural de la tercera competició europea de clubs més important. També parlarem del Club Atletisme Garrotxa, que comença la Lliga Bàsquet adaptat. L'equip s'ha convertit aquest cap de setmana en seu organitzadora per segona vegada. Els garrotxins van perdre contra el Salt. I tancarem aquest informatiu parlant de l'espai art, l'Abadia Sant Joan de les Abadeses, que acull l'exposició No sóc una nina de l'artista olotina Duaita Prats. La mostra, que reuneix fotografies, escultures, instal·lacions i literatura, suposa una reflexió sobre els prejudicis a l'art i la vida i una reflexió profunda sobre el paper de l'artista en una societat que sovint imposa límits i categories.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Catàstrofe meteorològica després del pas de la Dana per al País Valencià especialment. Obrim el focus. ...51 morts per la Dana al País Valencià, segons el primer balanç oficial d'aquest dimecres. Els serveis d'emergències han rescatat almenys 200 persones atrapades per l'aigua durant la nit. En aquesta mateixa línia, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, promet tots els mitjans necessaris després del pas de la Dana i comunica als veïns afectats que no els deixaran sols. El president espanyol reuneix el comitè de crisi per fer seguiment de les víctimes i els danys provocats pel temporal. Una Dana que arriba a Catalunya menys contundent, però intensitat humitat a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per acumulació de pluja al Montsià i al Baix Ebre, on es poden superar els 100 litres per metre quadrat en només 24 hores. Fora del temporal, un 63% dels catalans creu que la gent que fa atenció al públic a comerços hauria de poder atendre en llengua catalana. 6 de cada 10 defensa que el govern espanyol no ha fet tot el que podia per a l'oficialitat del català arreu de la Unió Europea. Precisament a la pàgina internacional, Jaume Asens insta Metzola a enviar una queixa formal a Israel per l'atac a la delegació internacional desplegada a Palestina. Ada Colau titlla d'indiscriminada l'agressió de l'exèrcit israelià i diu que viola totes les convencions internacionals. I el PIB creix un 0,4% al tercer trimestre a l'Eurozona i Espanya se situa per sobre la mitjana. Alemanya evita la recessió i es registra una millora de l'economia del 0,2% entre els mesos de juliol i setembre.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui molt pendents d'aquesta borrasca de llevant, aquesta gota freda que puja una mica de latitud. Ahir el plat fort, evidentment, amb aquesta tragèdia que hi ha hagut al País Valencià, la zona central de València. Avui plou més, fins a 90, 120 litres a la zona de Castelló, els ports, al Maestrat, i arriba fins als ports, al Baix Ebre, amb pluges avui que ja han donat 90 litres per metre quadrat. Doncs bé, quedem lluny, lluny d'aquesta pertorbació, de la part més activa, ens afecta, temporal de gregal, mala mar, per tant estem parlant de forta maror maregassa, vents que poden superar els 60-70 per hora, cel ennuvolat i algunes pluges, però vaja, no serien aiguats com els que podrien arribar cap a l'extrem sud de Catalunya. En definitiva, dia de tardor, dia de temperatures suaus, màximes al voltant de 20 graus, tot i la nuvolositat, les mínimes no han estat fredes, i aquesta possibilitat de pluja, tant al matí com a la tarda, sobretot tarda i vespre, amb algun xàfec fort que pugui arribar fins a la Tordera, al Montseny, però difícilment passarien d'aquest sector de la selva o de les Guilleries aproximadament. Demà un dia variable amb més clarianes, la temperatura doncs baixa lleugerament, però la pluja es va reduint. Pot caure algun ruixat a l'interior i al sud, tant al matí com a la tarda, cap a la Costa Brava clarianes, a la Garrotxa, a Osona, algun ruixadet, però no pas una pluja forta. La pertorbació demà es va disgregant i va retrocedint. I de fet divendres encara pot caure alguna gota, però en principi amb un temps variable, cada cop amb més clarianes, i de dia pujarà la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 30 d'octubre de 2024 en el marc de l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del viaducte de Bracons, que n'ha presentat nous problemes, recordin, 4 mesos després dels problemes sorgits a l'asfalt de la via. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, diu que les darreres informacions que els han donat responsables de la Generalitat, titulars de la via, són positives. Pel que fa a la variant, Amat diu que pròximament es reunirà amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
El viaducte de Bracons no ha patit més problemes després de l'ensurt del 28 de juny. Aquell dia la via que uneix la Vall d'en Bas i Torelló es va tancar durant gairebé 24 hores per culpa d'uns desperfectes apareguts al tram que ve just després de la rotonda de Can Serra. En aquell moment es va confirmar que el viaducte no tenia problemes estructurals i es va tornar a resfaltar el tram afectat. Ara, 4 mesos després, l'alcalde de la Vall d'en Bas diu que les informacions que ha anat rebent de la Generalitat, titular de la via, són positives.
No va afectar cap pilar en absolut, era un tema d'asfalt, d'asfalt vell sobre l'asfalt nou i unes reaccions, però el que van fer va ser posar el que se'n diuen uns testimonis per veure si hi ha moviments, ho han també, bueno, uns sensors han posat, i de moment, hi parlava, la setmana passada va haver-hi el simulacre d'un accident als túnels, jo hi era, en fi, i vam estar parlant, i de moment no hi ha cap informació negativa, però bueno, ens aniran informant, eh?
Pel que fa al projecte de la variant, l'alcalde de la Vall d'en Bas diu que pròximament es reunirà amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal. Lluís Amat manté el discurs. Diu que la infraestructura no els agrada, però que han treballat per minimitzar les seves dimensions i impactes al màxim possible.
Bueno, s'han anat millorant moltes coses, no? Per nosaltres el fet de que d'una autovia de 4 carrils pel mig de la vall, ara parlem d'un només un, i amb un tram que no es tocarà res, no es tocarà un nou territori, és molt important. I després sempre hi ha el tema paisatgístic, les millores que pot haver-hi, com es tracta i com es treballa perquè no hi hagi problemes amb els torrents d'aigua que venen de la Mar Bolenya, etc. Hi ha molts detallets i nosaltres sí que hem treballat el detall, no? Perquè hem de pensar en les persones que hi viuen, amb els pagesos que hi treballen i amb l'entorn que tenim.
L'alcalde de la Vall d'en Bas assegura que les al·legacions que han anat presentant han servit i molt i que seguiran atents als nous avenços que faci el projecte.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els garrotxins ja podran renovar el DNI i el passaport a Olot a finals d'aquest any. A més, també s'instal·larà una màquina d'assistència virtual que permetrà actualitzar les credencials i el DNI electrònic per poder dur a terme tasques a l'administració. Aquest aparell es col·locarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, una decisió que ha provocat les queixes per part de l'oposició a causa de la bandera espanyola i el logotip de la policia espanyola que incorpora la mateixa màquina.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Entre finals d'aquest any i principis del 2025, tots els garrotxins i de pobles propers a la comarca no hauran d'anar a Camprodon, Girona o Figueres per a renovar el seu DNI, el NIE o el passaport. Aquest conveni permetrà que puntualment unitats mòbils de la Policia Nacional es desplacin i s'instal·lin a la comarca per poder realitzar aquests tràmits necessaris per poder dur a terme tasques amb l'administració. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que feia anys ja havia existit aquest servei a la ciutat i que era molt important tornar-lo a recuperar per evitar desplaçaments.
És uns fons Next Generation, doncs aquesta Direcció General de Policia ha aconseguit 80 unitats mòbils que permetran que es pugui fer el carnet d'identitat i el passaport sense haver-nos de desplaçar. És a dir, després es fixaran en uns moments que això segurament serà també davant de l'OAC, el fet de que allò que havia passat en el passat, no? que venia la policia aquí, et feien el carnet, feien la renovació del carnet i del passaport en un moment doncs, poder-ho tornar a tenir.
Com que aquest servei no serà permanent, també s'instal·larà una màquina que oferirà la possibilitat de canviar les claus electròniques i les credencials i també actualitzar el DNI electrònic.
Avui dia, quan s'emeten els DNIs, normalment les persones adultes se'ls emet per 10 anys, fins i tot hi ha persones ja força més grans doncs, que ja és per tota la vida, ja no caldrà que els renovin, però en canvi aquestes claus electròniques s'han de canviar la contrasenya i s'han de renovar les credencials per fer l'acreditació electrònica cada 2 anys, és a dir, cada 2 anys aquestes claus caduquen. El que fins ara doncs, ens obligava qualsevol persona resident a Olot haver d'anar a les comissaries o bé de Figueres, o bé de Girona, o bé de Camprodon, es podrà fer a través d'aquest sistema virtual.
Aquest aparell es col·locarà en algun racó de l'Oficina d'Atenció del Ciutadà situada al Firalet. En ser una màquina de la Policia Nacional és visible una bandera espanyola i el símbol de la mateixa policia, un fet que des de l'oposició han criticat. Ho explica un dels membres de la Cupolot, Dani Idorca, i el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio.
I on s'ha de situar aquesta màquina? I creiem que primer cal situar-la a un lloc apartat, on es garanteixi el dret a la confidencialitat de les persones a l'hora de fer els seus tràmits. I segon, no creiem que la simbologia de la Policia Nacional, que ens va reprimir violentament durant l'acte democràtic que fou el referèndum de l'1 d'octubre, hagi de tenir un lloc preferent a cap espai municipal.
Era dubtes el fet d'haver-hi bueno, doncs tot el tema diguem, de tota la Policia Nacional amb el que implica la bandera, etc etc. Per tant, si podem posar-ho en un lloc doncs no tan visible.
Després de les queixes per part d'alguns partits de l'oposició, Pep Berga ha explicat que encara no tenen clar a on posaran aquest assistent virtual.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A Castellfollit de la Roca, l'enderroc de l'edifici del Museu de l'Embotit es durà a terme durant l'any vinent. L'Ajuntament ja té el finançament per poder executar aquesta obra, que ha de permetre obrir un nou carrer que comuniqui amb el barri vell, ja que actualment només en tenen un. De cares a urbanitzar el nou carrer, el consistori espera que la Generalitat presenti una nova línia de subvencions del pla d'obres de cara al 2026, per tenir-ho tot enllestit així el mateix 2026 o 2027.
L'enderroc de l'antic edifici del Museu de l'Embotit de Castellfollit es produirà l'any que ve. Des del consistori asseguren que ja tenen redactat el projecte i que compten amb un finançament que gira al voltant dels 175.000 euros per executar l'obra, subvencionada en bona part per la Diputació de Girona. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
L'any 25 es portarà a terme aquest enderroc, on ja es conformarà, diguéssim, s'estabilitzarà tant el carrer com les noves façanes que es creen, diguéssim, en els veïns en aquest carrer.
Ara, des de l'Ajuntament, esperen que la Generalitat tregui una nova línia de subvencions del pla d'obres per poder-s'hi acollir i poder urbanitzar i obrir el nou carrer que comunicaria amb el barri vell.
Quedarà pendent amb la possibilitat que pugui sortir un altre nou pla d'obres o així el govern de la Generalitat s'ha compromès a treure'l aviat, que amb els diners del pla d'obres l'any 26... 27 com a molt tardà, ja es pogués deixar el carrer totalment enllestit, que aquest és l'objectiu.
L'Ajuntament de Castellfollit ja ha començat a treballar en la redacció del projecte d'urbanització. Es contempla que el carrer faci 11 metres d'amplada i que incorpori unes 30 places d'aparcament, que en el cas de necessitat podrien servir per fer una via de doble carril d'entrada i sortida al barri vell, per exemple, quan calgui fer obres de millora al carrer Nou.
En emprenedoria, a la Garrotxa, el Garrotxa Emprèn compleix 10 anys amb més nombre de dones empresàries a la comarca. És una de les conclusions que treuen des de l'Ajuntament d'Olot, que aquesta setmana s'estan duent a terme durant la desena edició del Garrotxa Emprèn. L'espai de visibilització i promoció d'iniciatives empresarials de la comarca enguany ha centrat les seves xerrades precisament a la dona en el món de l'empresa i en el fet de treballar en xarxa.
El Garrotxa Emprèn compleix enguany 10 anys, 10 anys d'evolució i de creixement de l'espai que anualment visibilitza i promou iniciatives empresarials i emprenedores de persones de la comarca. Enguany un dels temes que s'han tractat ha estat el de la dona emprenedora i la dona empresària. Cada cop més a Olot obren més negocis les dones, segons les dades d'atencions de Dinàmic, un fet que no es produïa quan es va fer la primera edició del Garrotxa Emprèn, tal com assegura Gemma Canalies, regidora d'empresa a l'Ajuntament d'Olot.
En aquest cas, el 65% dels negocis que s'emprenen i persones que han passat per l'àrea són de dones emprenedores. Per tant, sí que veiem un canvi important i un canvi des de fa 10 anys avui mateix.
Cada any el Garrotxa Emprèn proposa activitats, tallers i xerrades, espais oberts a tothom i que poden servir per impregnar-se d'idees i experiències de persones que han emprès, però també un espai de coneixença i de posada en comú per a les associacions de la comarca que treballen per enfortir la xarxa empresarial de la Garrotxa, com per exemple Euram Garrotxa, Garrotxa Tech i l'associació Enxarxa't. Durant unes hores, totes aquestes activitats econòmiques conflueixen entre si, però durant tot l'any, des de Dinàmic, proposen espais on impulsar totes aquestes idees i resoldre dubtes a l'hora d'emprendre un negoci propi.
I llavors s'han fet diverses iniciatives, com per exemple trimestralment fem una trobada també de dones emprenedores, amb els centres educatius normalment entrem a dintre els instituts a explicar també experiències emprenedores, es fan treballs de model canvas, de què significa fer un pla d'empresa, i més enllà també d'aquests assessoraments personalitzats que es duen a terme des de Dinàmic. A nivell d'iniciativa emprenedora o en aquest el teixit empresarial estem en un dels millors moments.
Durant aquests 10 anys el Garrotxa Emprèn ha proposat un centenar d'activitats en les quals hi han participat unes 6.500 persones.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports parlem d'una de les grans protagonistes d'aquests dies, com són les castanyes. Precisament, la Garrotxa se n'omplirà d'elles. Més d'una desena de municipis celebraran un dels actes més tradicionals de casa nostra. Molts d'ells aposten per la simple castanyada i activitats relacionades també amb el terror típic de Halloween. Tot i que la castanyada habitualment se celebra entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre, alguns pobles ja l'han celebrada aquest darrer cap de setmana.
L'informatiu del migdia.
Baixa la temperatura, les fulles cauen dels arbres i es comença a respirar una olor característica de tardor. Són els indicadors que arriba una nova castanyada, on les castanyes i els panellets són els autèntics protagonistes i on s'aprofita per reunir veïns d'un nucli, companys d'escola o amics per passar una bona estona. A la Garrotxa, municipis com Beuda, Montagut i Sant Jaume de Llierca es van avançar a les dates tradicionals del 31 d'octubre i 1 de novembre i van celebrar la castanyada aquest últim cap de setmana. A la resta de pobles se celebren majoritàriament durant aquest dijous. A partir de les 5 de la tarda arrencaran les castanyades de la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau. Les tres comptaran amb activitats pels més petits i les castanyes com a principal atractiu. Mitja hora després, a 6:15 de la tarda, a les Planes d'Hostoles se celebrarà un berenar popular amb castanyes, disfresses i música. A Castellfollit de la Roca, a partir de 6:45 del vespre, hi haurà protagonisme compartit per les castanyes i el Halloween, uns actes que es tancaran a partir de les 9 de la nit amb una botifarrada popular. A les Preses, la castanyada començarà a partir de les 8 amb un sopar popular al costat del Parc de Pau Casals, i el poble que allargarà més la castanyada serà Oix, que farà un gran sopar popular a partir de les 9 de la nit. Pel divendres de Tots Sants també hi haurà activitat arreu de la comarca. Els més matiners seran a Ridaura, amb una matinal d'acollida de castanyes des de 9:45 del matí. A la tarda, castanyada Sant Joan les Fonts a partir de 4:45 de la tarda, i a les 6 a Mieres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Dia gran aquest vespre a l'estadi municipal, partit de Copa del Rei. La Unió Esportiva Olot rep el Córdoba de la segona divisió.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho farà aquesta tarda a partir de les 7, com sempre en directe aquí a Ràdio Olot, els futbolistes de Pedro Dolera i arriben clarament en el millor estat de forma de la temporada i només 3 dies després de guanyar el camp del líder de segona federació, el Centre Esport Sabadell. El partit contra el Córdoba començarà a les 7 de la tarda i serà gratuït per als socis, que també podran portar una acompanyant. L'entrada general és de 15 euros. Com dèiem a l'inici, un partit que es podrà seguir en directe aquí a Ràdio Olot a partir de 6:45 de la tarda, com sempre amb la narració del nostre company David Planella. Fora del futbol hem de parlar d'Europa i del tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot jugarà la primera fase de la Europe Trophy a casa. La ciutat serà una de les seus de la ronda inaugural de la tercera competició europea de clubs més important. L'Olot ho afronta amb l'objectiu de classificar-se per a la fase final del mes d'abril. La primera ronda jugarà a mitjans de desembre. Guillem Guardiola.
Nou pas de gegant del tenis taula olotí a escala continental. La Federació Europea de Tenis Taula ha confirmat aquesta mateixa setmana la petició del Club Tenis Taula Olot. La ciutat s'ha convertit en una de les 5 seus organitzadores de la primera fase de la tercera competició europea més important, l'Europe Trophy, un equivalent a la UEFA Conference de futbol. El vicepresident del Club Olotí ho reconeix, ha costat, però al final ho han aconseguit.
I ha costat, que acabéssim sabent que sí, semblava que sí, que hi havia moltes possibilitats, però no s'acabava de concretar, i finalment, doncs, ahir a la nit vam saber que érem fase, que ens donaven l'organització d'aquesta primera fase, a el que ells en diuen regional. Per tant, Olot acollirà una competició europea amb una particularitat que jo penso que és important, i és que hi competirà un club olotí. No sé si s'ha donat mai en la història esportiva de la ciutat.
Olot serà una de les 5 seus europees que acollirà aquest desembre la primera fase de l'Europe Trophy. L'equip competirà en un grup de 4, juntament amb 2 blocs belgues i un de suís. Les altres seus seran a Estònia, amb un grup de 5 equips, Eslovàquia, amb un grup de 4, Sèrbia, amb 8 conjunts, i Malta, amb 7 equips. Això sí, al Club Tenis Taula Olot se li tira el temps a sobre. Té un mes i mig per enllestir tots els preparatius que comporta organitzar un campionat d'aquestes característiques. Des del club, però, es mostren tranquils. L'Open Internacional i les fases d'ascens de fa 2 temporades els avala.
Bueno, sempre és un repte més, no? Nosaltres ja venim d'uns anys fent l'Open Internacional, venim de fer la fase d'ascens de fa 2 anys, 2 temporades, no? Per tant, ja ens segueix un bagatge, no? Tenim un bagatge amb aquestes coses. És un repte més, no és la Federació Espanyola, és la Federació Europea, és un grau més, unes exigències més clares.
Davant l'obligació d'inscriure com a mínim un total de 8 jugadors, el Club Tenis Taula Olot comptarà amb tots els palistes del primer equip, a excepció de Yaroslav Smudenko. L'ucraïnès estarà competint l'Eto Cup amb el seu equip polonès. El club també ha inscrit Marc Costa, Oriol Puigmal i Arnau Roca. L'objectiu és clar, volen ser a la fase final del mes d'abril.
Bueno, l'objectiu és clar, nosaltres volem anar a jugar a la fase final, per tant, nosaltres aquesta fase regional en què de moment hi ha aquests quatre equips, però estem expenses de que hi hagi alguna repesca, algun equip que quedi eliminat de l'Eto Cup i que acabi doncs, estar en el nostre grup, podria ser que hi hagués un club més o dos clubs més.
El Club Tenis Taula Olot jugarà la primera fase de l'Europe Trophy a casa el 13, 14 i 15 de desembre.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlem del Club Atletisme Garrotxa, que comença la Lliga de Bàsquet Adaptat. L'equip s'ha convertit aquest cap de setmana en seu organitzadora per segona vegada. Els garrotxins van perdre contra el Salt, però es van endur una gran experiència de la primera jornada. La gran aspiració del club, a més, és crear una Lliga de Bàsquet Adaptat en categoria mini.
El Club Atletisme Garrotxa ja ha començat una nova temporada de la Lliga Gironina de Bàsquet. Per segona vegada, el club ha estat seu organitzadora de la competició que ha plegat aquest cap de setmana desenes d'esportistes al pavelló Pla de Llacs d'Olot. Això sí, els garrotxins no han pogut estrenar-se amb una victòria. Tot i guanyar un període, l'equip va perdre per 1-3 davant un Salt Elna Verd que va ser superior. El resultat, però, no és el més important d'una jornada que va deixar molt bones sensacions sobre el parquet del pavelló. L'entrenador de l'equip de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa, Albert Ferrés, destaca la bona acceptació de tots els jugadors i jugadores.
Home, suposa, sobretot, l'hospitalitat aquesta de correspondre una mica a tot el que, com ens han rebut aquesta lliga, que ens van rebre superbé, i l'altra cosa que suposa és donar visibilitat una mica a l'esport inclusiu, que creiem que és tan necessari per aquestes persones que necessiten tenir el seu espai a fora del centre educatiu per poder també gaudir d'una altra cosa que no sigui la part acadèmica.
El Club Atletisme Garrotxa fa uns mesos que ha vist néixer una extensió del club al Minicac, un equip pensat per infants d'uns 10 a 16 anys i que està donant cada vegada més visibilitat a l'esport inclusiu per a aquest sector de la població. En aquest sentit, l'entrenador de l'equip de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa, Albert Ferrés, ha confessat que el gran desig del club és crear una lliga de bàsquet per equips de categoria mini.
I sobretot en el futur estaria bé que fos una idea per tota la província, que hi hagués un mini de tots els equips que estan aquí i poguessin fer una lliga de mini. O sigui, això és una mica la gran aspiració i objectiu. Potser és una bogeria d'alguns, però s'ha d'intentar, perquè al final, si anem apretant, aviam si aconseguim una cosa molt gran, que seria formar una lliga de mini, que seria una cosa espectacular.
Una vintena de jugadors i jugadores formen actualment l'equip de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa.
I avui a la contraportada tancarem aquest informatiu de dimecres al migdia parlant de l'Espai d'Art, l'Abadia Sant Joan de les Abadeses, perquè acull l'exposició No sóc una nina, de l'artista olotina Duaita Prats. La mostra, que reuneix fotografies, escultures, instal·lacions i literatura, suposa una reflexió sobre els prejudicis a l'art i la vida, i alhora una reflexió profunda sobre el paper de l'artista en una societat que sovint imposa límits i categories. L'exposició es podrà veure fins al 26 de gener.
Tenia ganes de fer una exposició on expliqués justament les tres coses que em marquen el títol de l'exposició, una que no sóc una nina i l'altra que justament és una exposició sobre art i prejudicis. No sóc una nina va lligat amb aquests apriorismes que desgraciadament són tan freqüents en gairebé tots els nostres mons. I que empelten també el món de l'art. Val? El món de l'art és un món, i això va ser per mi una sorpresa, on també hi ha molts prejudicis, apriorismes, sectarisme i edatisme també. I de tot això volia parlar, i volia parlar des de l'art. Per tant, com que una de les meves característiques és que sóc molt polifacètica i no m'he tallat de ser-ho, Doncs aquesta és una exposició sobre art, sobre diversos arts, fotografia, escultura, instal·lacions, videoart i aquests prejudicis que deia abans, que m'agradaria dinamitar-los. Masses vegades se m'ha jutjat pel físic i per demostrar que per sobre o a dintre d'aquell físic hi havia doncs una persona capaç, doncs m'ha costat multiplicat potser per 10 d'altres persones que no estaven en aquesta circumstància. Per tant, No sóc una nina és una mena de reivindicació, i és una reivindicació que es pot estendre també a moltes dones i a molts aspectes de la nostra feminitat, que a vegades juga al nostre favor però moltes vegades juga en la nostra contra. En aquests moments doncs està plantejant un comiat perquè estic molt cansada i sí que m'agradaria, abans de dir l'adéu definitiu, la gent vingui aquí, que es relaxi. Aquest magnífic claustre és el millor lloc que podia imaginar-me per fer tot aquest plantejament i que sigui el cor de la Catalunya Vella. És que hasta m'emociona.
Amb Dwight Prat tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 30 d'octubre de 2024. Com sempre, la informació més pròxima a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. I avui recordin que no hi haurà informatiu vespre, degut a que hi ha un gran esdeveniment esportiu a casa nostra, com és el partit de Copa del Rei de la Unió Esportiva Olot i el Còrdoba, com sempre en directe aquí a Ràdio Lot a partir de 6:45 de la tarda. Fins llavors, a partir de les 3, més informació aquí a Ràdio Lot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.